Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Els dimecres a aquesta hora, l'estudi de Ramon Barnils a Cugat.cat es transforma en una aula agradable, bon ambient. Avui rebem la Maronyata, que és la responsable del Servei Local de Català, per parlar d'algunes qüestions concretes avui, a punts lingüístics.
Sí, Carme, hola, molt bon
dia. Bon dia.
Mira, sí que és veritat que tenim aquesta secció, no, de català, intentem que no sigui només una aula, però penso que de tant en tant també és el que la gent espera, no? I doncs això, et van fent consultes, de fet fa dos dies van fer la inauguració de curs de català aquí al claustre, que per cert va anar
aquell acte que teníeu tan solemne.
Sí, solemne, però alhora molt proper, perquè hi havia un cantautor, al claustre van fer una copa de cava, un pica-pica, vull dir, per trencar el gel, les primeres converses lingüístiques del voluntariat per la llengua, i el que et volia comentar és que justament el conferenciant, l'Antoni d'Armengol, un periodista dels serveis informatius de la televisió de Catalunya, ens va presentar el seu llibre, Els catalans de Guinea, i mentre anava fent la ponència m'anava fent consultes lingüístiques. Vull dir que és habitual que la gent, doncs, de cop i volta se li plantegi un dubte lingüístic i tingui ganes de resoldre.
Normal, això vol dir que està ben viva la llengua, que la fem servir i que, per tant,
sense cap mena de dubte. Mira, doncs una consulta o un error que de vegades detectem també, no?, freqüentment, és la distinció entre tràfic i trànsit. Clar, jo si aquest matí, per arribar aquí a Sant Cugat, des de Sant Quirze del Vallès, he hagut d'agafar la carretera aquesta que va fins a Rubí, no?, la 1413, la C1413, la veritat és que m'hi he trobat, què diria, molt de tràfic o molt de trànsit?
Trànsit, hauríem de dir trànsit.
Tu ho saps molt bé, Carme, però hi ha persones que de vegades diuen ai, han dit avui el tràfic va molt atapeït, o aquest matí els de la Direcció General de Tràfic, dius, home, no, justament, no, la prefectura o la Direcció General de Trànsit se'n diu així, Fem servir el mot trànsit, doncs, quan ens volem referir, doncs, a l'acció de passar d'un lloc a un altre, normalment per una via pública, no? És a dir, en aquesta carretera doncs sempre hi ha molt de trànsit, és el que hauríem de dir, o treballa de policia de trànsit, o les càmeres de trànsit ens vigilen i ens poden multar. D'acord?
Això és perquè ja ho tinguéssim una miqueta més controlat,
perquè
hi ha molta difusió, vull dir, a TV3 mateix.
Tens tota la raó del món, però a vegades queda
I som insistents amb aquests dos conceptes, però sí. Tot i així...
Totalment d'acord. Llavors, clar, la gent et diu, i què passa, doncs, que tràfic és incorrecte? No. És inadequat en aquest ús.
Aquí... I millor que no el féssim, que no el practiquéssim.
Exacte. En tot cas, tràfic és una paraula correcta, però quan fa referència al comerç o a l'intercanvi de mercaderies, per exemple, el tràfic de productes alimentaris, tràfic de drogues, tràfic de blanques, de divises, etc. D'acord?
Llavors, no gaire ben vist,
No gaire ben vist, però correcta la paraula ho és.
Molt correcta, sí.
Llavors, el que convé és no confondre tràfic amb trànsit. Un apunt lingüístic més sobre tràfic i trànsit. No ens hem de confondre amb el tràfec. El tràfec és quan alguna cosa et provoca doncs, un enrenou, un trasbals, un mal de caps. O, per exemple, al Servei Local de Català aquests dies hem tingut molt de tràfec perquè havíem de preparar l'acte d'inauguració dels cursos. O aquí a la ràdio sovint doncs, us trobeu que aneu molt atrafegats.
Atrafegats.
Just a la fusta, que ve de tràfec. Llavors ens trobem tres paraules de la família etimològica, que són tràfic, trànsit i tràfec, d'acord, que convé no confondre.
Molt bé, doncs jo crec que,
clar?
Queda clar.
Sí?
Ara, si el curs que ve cal,
ho tornem
a insistir. Tornem a insistir.
Espero que no, però sí, ja ho repetirem si cal. El que sí que us puc dir que si necessiteu qualsevol aclariment podeu comptar amb mi, que ja us ajudaré, ja us explicaré ben bé la diferència.
Aquí ja...
Saps per on vaig,
sí, sí. Haurem de començar a posar matisos.
Mira, comptar amb... que és l'ús aquest que he fet servir jo ara aquí enfàticament, és tenir algun fet per segur o confiar en algú o alguna cosa. Esperar que alguna cosa o alguna circumstància realment tingui lloc. Per exemple, compto amb el teu ajut. Vol dir, confio que ens ajudaràs. Uh-huh. Això és correcte. Per això jo et deia, Carme, compteu amb mi si us cal cap aclariment, si necessiteu res. O compto amb l'aprovat per poder passar de curs, o compto amb el 70% d'assistència d'aquest curs, d'acord? Confio, espero, crec que sí. En canvi, hi ha casos en què comptar amb no és correcte. No és correcte quan li donem un valor de disposar d'alguna cosa o tenir, per exemple, no és correcte si diem que una publicació, un mitjà de comunicació, la premsa, compta amb una subvenció, compta amb un ajut econòmic. Això no és correcte, hauríem de dir que té un ajut econòmic, que el rep, o que en disposa, que disposa d'un ajut econòmic.
Aquí els periodistes i en aquesta casa hi ha sovint doncs aquesta confusió, no? Perquè
clar,
imagino jo que fem la traducció literal del castellà i aquí, com deia abans, hauríem d'introduir aquests matisos.
Aquest sí, justa de fusta, hauríem d'adaptar i fer servir altres paraules que sí que són correctes, no? Tampoc no seria correcte quan parlem això, no? d'un equipament, per exemple, no? L'aula disposa de 12 ordinadors, és fantàsticament correcte i tothom ho entén. L'aula compta amb 12 ordinadors, no és correcte. D'acord? I fins i tot, jo et deia, clar, a l'acte aquest que vam fer dilluns a la tarda al claustre del monestir, teníem, no?, la presència, no?, va assistir-hi l'Antoni d'Armengol, periodista, però no hauria estat correcte si jo t'hagués dit que comptàvem amb la presència d'un periodista.
O va comptar amb la participació de no sé quanta gent i va
anar. Ah, exacte. El que sí que et podria dir és que jo comptava amb aquest periodista per fer una bona intervenció, és a dir, jo confiava en ell. Jo sabia que ell ho faria bé i que seria doncs això, llaminer, atractiu, distès, vull dir que ho faria prou bé. Jo comptava amb la seva competència, amb les seves habilitats, i comptava. Fixa't que fem servir el pronom i quan tenim la preposició amb. Comptar amb alguna cosa és comptar-hi. Si no volem dir el complement, fem servir el pronom i. És que ho sento, però no ho puc evitar. Enllaço una cosa amb una altra.
Així és un apunt bastant més complet.
Sí. Llavors, en tot cas, si parlem d'un grup de treball, per exemple, direm que està constituït per professionals de tots els àmbits, per exemple, no? O el treball en xarxa que fem aquí a Sant Cugat amb Ateneu, Càritas, Creu Roja, direm que està constituït o que està format amb aquestes entitats. D'acord? No seria correcte dir que la Comissió pel Català compta amb aquestes entitats.
És que, clar, el fem servir sovint.
Sí.
I sovint malament.
No és el cas de la cançó que us posarem ara, de Charango, en què fa un ús, trobo, molt maco, molt escaient i molt oportú del verb comptar amb.
Compta amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis, compta amb mi. Compta amb mi quan s'oxidin els dies i si la boira entela els vidres dels teus somnis, quan no els trobis, compta amb mi. I tu i jo en una ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fins que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. Compta amb mi en els dies de lluita i si l'esperança et descuida, els mals passos hi haurà uns braços. Compta amb mi. I tu i jo en una ciutat. dins dels teus llençols i tu i jo.
Els Charango, que ens ha anat de perles aquesta cançó, no?
Doncs sí, la veritat és que
el títol,
sí. Ja és tal qual. Vull dir, ha anat rodat tot plegat, eh? Jo no tenia intenció de posar aquesta cançó avui, tot i que és una cançó que m'agrada especialment, la trobo molt tendra, bé, em dona bon rotllo, que diríem. Mm. I ja la tenia sentida, allò d'anar en cotxe amb la ràdio, i avui aquí arribàvem. Ja sabeu que m'agrada fer difusió, no? De fet, és part de la nostra feina, el Consorci per a Normalització Lingüística, de la cultura en català, la música és cultura, i fer arribar, que bé, que, com deies tu, el català és ben viu i també és una llengua ben hàbil per fer riure, per fer música i per parlar del que sigui.
Expressió de vida.
Expressió de vida.
Però a més és que amb la música és un element que entra molt fàcilment.
Totalment
i que ens serveix, és un suport fantàstic per assimilar segons quines coses. Per tant, si teniu dubtes, us en recordeu la cançó de Charango, que amb aquest títol...
Amb aquest conte amb mi és claríssim, no? Aquest sentit de
ja
confiar en
referència...
algú que t'ajudarà.
Mm-hmm. Perfecte.
De fet, fem servir molt les cançons a l'aula també amb els alumnes.
Sí?
Sí. En l'ensenyament d'idiomes és habitual, no?, fer servir recursos d'aquest tipus. Mm-hmm. Continuem, si vols, amb algun altre punt lingüístic que tenim preparat per aquí. Per exemple, trobo que és un clàssic la diferència entre destí o destinació. És un clàssic, però bé, et sorprendrà potser saber que la normativa actual ja admet destí i destinació com a sinònims, però... Com que tradicionalment sí que hi ha hagut una diferència d'usos, per exemple, hi ha la Universitat de Barcelona amb els seus criteris lingüístics, no? Perquè això ja sabem que una cosa és la normativa i després cada editorial, mitjà de comunicació, centre docent, etc.
Té el seu llibre d'estil.
Ah, exactament. Doncs la Universitat de Barcelona manté una diferència que a mi em sembla escaient i no em considero especialment purista o tradicional, però en aquest cas trobo que és oportuna, que és diferenciar entre destí i destinació. El destí seria allò que diem per fer referència a la sort que tenim de parada, no? que se'ns reserva, no? Per exemple, en aquest llibre s'explica el destí de la dona índia, no? És com un sentit així com més metafòric.
Allò
no?
Que hi creus o no.
Ah, exacte, el devenir, exacte. Creure en el destí, no? Que tots tenim allò... Justament, seria aquest significat, Carme. En canvi, farien servir destinació pels altres tipus de significats, no? Per exemple, la destinació d'uns aliments, no? Doncs, no? El programa aquest que fan a televisió, que surten cuiners, que tenim un cuiner a Sant Cugat, el Top Chef, no? Per exemple, doncs parlen sempre dels aliments sobrers, aniran destinats al banc d'aliments. Doncs aquesta seria la destinació, no el destí d'aquests aliments, no? O si tenim la sort d'agafar un avió, per exemple, amb destinació a Nova York, doncs direm això, que la destinació d'aquest avió és Nova York, no pas el destí.
Correcte. Així destí ho deixem només per al que havíem comentat abans.
A mi
no?
M'agrada com... més que sí que ho deixem així. Insisteixo que la normativa actual dona destí com a sinònim de destinació, i podríem fer-lo servir, no passaria res i estrictament no s'hauria de corregir. Ara, si ens agrada ser curosos amb la llengua, si ens agrada allò doncs filar més prim i ens agrada allò mantenir a cada paraula, no?
El seu lloc,
el seu ús, doncs jo recomano això, que d'estiu reservem per allò que... pel devenir, no?, que diríem, pel futur aquest incert, que de vegades no saps si convé saber-lo o no.
El destí, que està escrit o no.
O no.
Està escrit o no.
I el podem canviar o no, te'l fas tu o no, aquests grans dilemes de la filosofia.
Sí.
Molt bé.
Tenim més apunts?
Sí que en tenim. Mira, en tenim un que de vegades... volem allò farcir un text amb mots que ens semblin doncs potser més d'un caràcter més elevat. Tenim ganes de fer un escrit allò que es noti que en sabem, que som allò...
Que sembla més català.
Que hem estudiat, que sembla més català. I llavors a vegades comentem alguna confusió. Per exemple, és quan podem fer servir si escau o si s'escau. De vegades ho deixem anar pensant-nos, mira, això quedarà bé i quedarà com molt ben lligat i es veurà, però clar, si no fem un bon ús, l'efecte que produïm és justament el contrari, no? No s'han de confondre, si escau i si s'escau, Quan diem si escau, significa si convé, si va bé, si cal, si és procedent. Per exemple, la comissió pot concertar, si escau, entrevistes amb els candidats, si convé, si és procedent, d'acord? Si ha de passar, si ha de ser així. O els treballadors revisaran el conveni i, si escau, el signaran. Com dient, si és procedent, si convé que el signin perquè consideren que és tot correcte, doncs ho signaran, si no, no. En canvi, quan fem servir l'expressió si s'escau, significa si s'esdevé, si té lloc, és a dir, si passés. Aquesta situació, diria un exemple, si s'escau, exigirà una reestructuració del personal, malament rai, o bé l'execució del projecte, si s'escau, com dient, si passa, si realment s'esdevé, d'acord? No si convé o és procedent, que dèiem en el primer cas, sinó si succeeix, si passa, demanarà una gran inversió.
O sigui, comporta com una, com una condició.
Sí, de fet, sí, clar, va introduir per una, per la partícula condicional, sí, no? Llavors, el que et deia, si escau vol dir si cal, si és procedent, si ha de passar, si va bé, i si s'escau vol dir en cas que passi, és com menys probable, d'acord? Aquesta confusió, home, té la seva lògica, perquè en castellà normalment això es tradueix per en su caso, que es fa servir igual, amb els dos significats. D'acord.
Veus, aquesta no la teníem tan
per la mà,
tan treballada, present. Tan present.
Clar.
Sí, és veritat.
Potser és més de textos escrits, no, Carme? I
segur.
Potser que un que treballeu més amb textos orals, d'acord? Què et sembla si passem a un parell de punts ja no tan lingüístics, sinó culturals?
Com vulguis, o si no,
sí?
Podem acabar amb...
O vols que acabem un altre punt lingüístic?
Podem acabar amb l'últim que teníem preparat.
Doncs l'altre és molt maco, perquè fonèticament només tenim un so que ens el diferencia, que és la diferència entre consegüentment amb G, que molta gent dirà, ui, això d'on t'ho has tret?
Ui, que malament que sona!
Oi? O conseqüentment. Les dues són correctes, però no signifiquen el mateix. Jo t'explico. Diu, era un conferenciant de prestigi, no? Posem per cas. Consegüentment, amb G, la sala es va omplir. Vol dir que com a conseqüència d'això. Clar, què passa que dius com a conseqüència? Va amb Q, i en canvi m'estàs dient consegüentment. Doncs sí, perquè quan tu fas servir amb Q l'expressió conseqüentment, vols dir que és d'una manera coherent, en consistència lògica. Per exemple, el degà va actuar conseqüentment i va dimitir, és a dir, va fer uns actes doncs, que no eren adequats i... conseqüentment, perquè va ser conseqüent amb ell mateix, amb els seus principis, amb les normes, no?, que s'estableixen en l'entitat que sigui, no? El realisme, per exemple, no?, seria un altre exemple. El realisme és aquella disposició a veure les coses tal com són i a actuar conseqüentment, és a dir, en conseqüència, tal com són les coses.
Amb aquesta sí que hem de vigilar.
Aquestes t'hi has d'aturar. T'hi has d'aturar dos cops, has de reflexionar, has de fer marxar enrere i tornar a pensar, a veure, ben bé què vol dir, no? Bé, és el mateix dir, en conseqüència, amb cuca, conseqüentment, no? Per exemple, l'augment d'alumnat ha comportat, en conseqüència, l'increment de professorat, no? Això no seria correcte, perquè no és, en conseqüència, amb què, amb quins principis. En canvi, quan és una causa, diries, conseqüentment. L'augment d'alumnat ha comportat conseqüentment l'increment de professorat.
Vaja, que quan escoltem el conseqüentment no ens posem la mà al cap ni
això
ens estirem
començar,
dels cabells,
exacte,
sinó que ens aturem i pensem a veure el que estem dient per saber si va amb G o va amb
correcte,
amb
Q. Molt bé.
I acabem amb aquests apunts de cultura en català.
Sí, i tant. Mira, la setmana passada plantejàvem un concurs i presentàvem una obra que va tenir lloc dilluns al vespre al Teatre Auditori, que es diu Venus i Adonis, i preguntàvem a Adonis doncs, a quina mitologia respon aquest déu. I bé, els nostres participants en el concurs han contestat molt bé que respon a la mitologia grega i hem sortejat dues entrades per assistir a aquest acte que va tenir lloc a la sala Cabaret del Teatre Auditori aquest dilluns al vespre. El Festival de Poesia, per això, encara continua. De fet, doncs demà dijous tenim la Nit de la Poesia, que aquest any tindrà o comptarà amb la participació de Maria del Marbonet. No, doncs tindrà la participació de Maria del Mar Bonet i participarà. I
ens haurà... has posat un parany, eh?
Tindrà, totalment.
Jo estava amb àvia.
Ah, ho sento, mira, la formació professional.
Per això és una aula, això ho acabem convertint en una aula.
Sí, ja ho deies bé, ja. Doncs, a tot cas, la Maria del Mar Bonet assistirà a aquest acte que hi haurà dijous al vespre. Jo us animo a participar-hi. Fa, la veritat és que molta patxoca el programa d'aquest any del Festival de Poesia de Sant Cugat. I bé, serà un espectacle més aquest dijous que combina diferents disciplines, la fusió entre paraula i música, que comentàvem justament en aquest programa,
Carme. Un altre
Carme.
Suport, que també
jo importa. Jo trobo que sí. I finalment, jo animo els nostres oients escriptors, o aficionats a escriure, que es mirin les bases del concurs del segon Premi Literari Gausacs Amunt. Els castellers de Sant Cugat proposen un premi literari amb, la veritat, amb uns premis molt, molt bé, molt llaminers, molt interessants, ja, però, i que fomenten doncs, el coneixement de la cultura i la tradició catalanes. I trobareu les bases del concurs al seu web, a castellersdesantcugat.cat/gausacs-amunt. Només que busqueu a Google Castellers de Sant Cugat ja ho trobareu.
Però s'hauran d'afanyar.
S'hauran d'afanyar, perquè el termini és aquest dimarts, dia 27. A veure, queden 6 dies, però a vegades... Jo sé que hi ha persones, el Servei Local de Catalans ho comenten, que tenen escrits i els tenen allà... Doncs,
guardats.
Mira, guardats, sí. I això, doncs, mira, no em faré res, ho faig per mi, perquè m'agrada, per la família... Coi! Perdó.
Ha sigut una expressió molt natural.
Vull dir, agafa'ls i...
És correcte en català?
De fet, sí. El que no sé si és gaire adequat al registre. En tot cas, no hi donem més voltes, sisplau. I el que hauríem de fer, doncs, jo els recomano que els treguin del calaix, que els comparteixin, i vés a saber si potser guanyen algun premi i tenen aquesta satisfacció, no només de l'escriptura en si, sinó del reconeixement d'haver-ho fet bé.
Doncs des d'aquí també. Els convidem a que ho facin.
Molt bé.
I ens tornem a veure d'aquí 15 dies,
d'aquí 15 dies, la setmana que ve tindreu el Daniel, no? que vindrà aquí amb vosaltres, compartim aquest espai, i l'altra setmana vindré jo. I potser us porto alguna sorpreseta.
Sí?
Sí, i aquí, fins aquí ho deixo.
Doncs aquí t'esperarem.
Molt bé,
gràcies,
Carme.
Marc. Bon dia.
Bon dia.
Sant Cugat a fons.